Bon dia i benvinguts un dimecres més a un altre programa de música. El programa de l'Espluga FM Ràdio, que us vol apropar la història del rock més enllà de les seves cançons, coneixent els artistes individuals i els grups que hi ha al darrere de tots els estils que engloben dins del concepte de rock and roll.
Un altre programa de música, l'espai que trenca els esquemes, començant pel seu nom, i és que això no és només un altre programa de música.
La setmana passada vam acabar el recorregut per la curta vida musical d'una de les grans bandes dels anys 60, els Doors, i avui us parlaré d'una altra banda de vida també tan efímera com important en la història del rock. Una banda que crec que ningú pot dir que no ha sentit mai. Segurament que entre propagandes, 25.000 històries que ha sonat a la seva música, la coneixerem. Estem parlant de la Creedence Clearwater Revival. Well, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man.
Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light.
La Creedence Clearwater Revival va ser un dels grups musicals més importants de la història. Durant tot just 6 anys d'existència va gaudir d'un enorme èxit i va sembrar les llavors d'una influència gairebé universal sobre el món del rock. La seva carrera va explotar de manera meteòrica. En menys de 2 anys van passar de no ser ningú a fer-se amb la reialesa del negoci, però al final va arribar amb idèntica rapidesa i la seva breu existència va acabar entre agres xocs de personalitats, demandes judicials i rancors que, en algun cas, van perllongar-se fins a la mort. La crònica de Creedence Clearwater Revival és la de com l'èxit pot destruir una banda. Mai sabrem que haguessin donat de si d'haver continuat uns anys més, però la seva herència, per descomptat, és suficient per situar-los a l'altura dels més grans. De 7 àlbums que van publicar, almenys 5 són una meravella. Només per això es pot dir que els Creedence han esdevingut un dels vaixells insígnia del rock de tots els temps.
Let the
A l'Espluga FM Ràdio, un altre programa de música, amb Ramon Amigó.
La seva història va començar com la de moltes altres bandes del seu temps. John Fogerty, Duke Clifford i Stuart Cook es van conèixer a l'institut, on van formar un trio instrumental anomenat The Blue Velvets. A principi dels anys 60 es van convertir en la banda d'acompanyament de Tom Fogerty, el germà gran de John, que llavors exercia com a cantant. Allà ja hi havia els quatre membres de la Creedence, encara que aleshores no tenien un estil massa característic i imitaven el so de diversos artistes dels anys 50 amb èmfasi a les balades i al rock and roll més melòdic.
Collected dust, for there were many things.
Per al seu primer treball discogràfic, el propietari de Fantasy Records, Max Weiss, els va reanomenar com The Gollywogs, aparentment per sumar-se a l'onada de bandes britàniques amb noms similars. En aquella època havien aparegut els Beatles, els Rolling Stones, aquest tipus de grups. Durant aquest període, els papers de cada membre del grup van patir canvis. Stuart Cook canviaria el piano pel baix, mentre que Tom Fogerty es va convertir en el principal guitarrista rítmic. Per la seva banda, John Fogerty va començar a compondre nou material i va passar a conformar la veu principal. Com Tom Fogerty recordaria anys després, jo podia cantar, però John tenia el seu propi so. El propietari de Fantasy Records estava encantat amb el treball de Gollywogs, però els va dir que amb aquell nom no arribarien enlloc. El grup va proposar un de nou, estrany però molt sonor, original, amb molt de ganxo i que resultava fàcil de recordar. Creedence Clearwater Revival, una meravella de nom. Però si alguna vegada us ha preguntat pel seu sentit, la veritat és que no té un significat particular. Era un galimaties sorgit del microcosmos de la banda. Creedence era l'homenatge a un company de treball de Tom Fogerty, un conserge negre anomenat Creedence New World, a qui van afegir una E per fer el so de Creedence i fer així un joc de paraules amb la paraula Creed, que vol dir credo, buscant expressar alguna cosa semblant a honestedat i sinceritat, valors molt de l'època. La paraula Clearwater, aigua clara, la van treure de l'anunci d'una marca de cervesa Olympia, encara que també els agradava el terme per les seves implicacions ecologistes. I el de Revival era com un acudit que al·ludia a la transformació del grup. Eren els mateixos quatre components d'abans, però amb un nom nou, noves funcions i un nou estil. En realitat quedava l'estètica en anys 50. Poc podien imaginar llavors com dalt els anava a portar tots aquests canvis. El primer àlbum del grup renovat, titulat amb el mateix nom del grup, Creedence Clearwater Revival, mostrava un gir de direcció. Amb The Gollywoods havien estat cultivant els sons hippies característics de la seva zona d'origen, San Francisco, però John Fogerty estava fascinat pel blues del Mississippi i les seves temàtiques sobre pantans i la classe obrera del sud dels Estats Units. Va introduir molts elements de música del sud i això va produir una curiosa paradoxa, ja que sent originaris de Califòrnia, es van convertir en pioners d'un nou corrent que després seria anomenat rock del sud. El que predominava, doncs, era la relectura de sons tradicionals passats pels sedars de la nova generació, incloses influències psicodèliques aquí i allà. La veritat és que aquest va ser un bon disc, però les cançons escrites per Fogerty encara els hi faltava alguna cosa, un toc més característic. No eren encara especialment memorables. De fet, les versions de temes aliens eren, de llarg, el millor que en aquell moment estaven gravant. Van ser precisament aquestes versions les que van ajudar a que aquest treball arribés al lloc 52 de les llistes musicals de l'època, el que no estava gens malament per ser una banda debutant. En resum, encara que lluny del nivell mitjà dels seus àlbums posteriors i gravat en mitjans modestos, era un molt respectable targeta de presentació. Escoltarem un exemple de versió d'aquest disc, concretament una de les cançons que segurament que heu sentit milions de vegades. Es tracta de la cançó Suzy Q. La coneixem bàsicament cantada pels Creedence, però la cançó original és de Dale Hawkins. Escoltem-la i veureu com ràpidament la reconeixeu. Suzy Q. Bayou Country, el segon àlbum de la banda, va ser el disc de l'explosió. A l'anterior, l'important havien estat els temes aliens, com aquest que estem escoltant, però aquí només hi van gravar una versió. I tot i així, el resultat global era força més robust, la qual cosa parla de la seguretat que John Fogerty estava adquirint com a principal compositor, a més de figurar ja nominalment en el paper de productor. Això no es va produir sense conflictes interns, atès que Bayou Country anava a ser el primer àlbum gravat en un estudi de primera línia. A Fogerty li preocupava la insistència dels seus companys per formar part del procés creatiu, component i cantant al costat d'ell. Exercint ja com a líder, els va portar a sopar a un restaurant i bàsicament els va dir que havien de gravar el millor disc possible. Si no voleu, tornar a treballar en un rentador de cotxes, els va dir. La qual cosa implicava que ell havia de prendre totes les decisions artístiques. Amb reticències, els altres tres van acceptar algunes regles que transformarien la Creedence en una dictadura. Això no va ajudar al bon ambient del grup, però artísticament va ser una bona decisió perquè sota el comandament de John Fogerty el grup s'enlairaria de manera inimaginable. D'aquest disc i de tota la seva trajectòria musical, el tema potser més famós dels Creedence és el que escoltarem ara, Proud Mary. Aquest disc va ser el resultat de la creixent inspiració de John Fogerty. Com anuncia el mateix títol, El País dels Meandres, va decidir compondre en un registre meridional encara més marcat, rebaixant el percentatge d'influències californianes i hippies. Mentre altres grups de la seva època seguien experimentant amb la psicodèlia, la Creedence va començar a conrear un estil d'arrels que llavors es considerava contracorrent. El resultat no donava lloc a discussió. Tot el bo que la Creedence havia aconseguit abans de les seves versions, aquí ho aconseguien amb les seves cançons pròpies, algunes de les quals es van convertir i s'han convertit de fet en clàssics destinats a perdurar per sempre. És un disc superior a l'anterior però inferior als que anaven a seguir, que conté algunes cançons de 10, encara que la nota mitjana de tot l'àlbum no sigui ben bé un excel·lent sinó un notable. Però bé, si no és una obra mestra, els queda molt a prop. Va rebre bones crítiques i sobretot els va ajudar a establir-se a la part alta del negoci, arribant al número 7 de les llistes de vendes nord-americanes i aconseguint el seu primer disc de platí.
Sortim de la monotonia. Ara a l'Espluga FM Ràdio, Minuts de Rock.
El que us he dit de l'anterior disc pot aplicar-se perfectament i de manera ampliada al seu tercer àlbum, Green River, el millor que havien fet fins a la data. Tot i que aquí no hi ha una cançó tan rodona com Proud Mary de l'anterior, sí que prenem el disc com a conjunt, el nivell mitjà de les composicions és bastant superior al Bayou Country de l'anterior. Fogerty tenia completament clara la direcció que havia de prendre. Aquí va començar a deixar notar una creixent influència country al costat dels sons pantanosos dels que ja s'havia apropiat i que aquest era potser l'ingredient que faltava perquè la seva particular barreja guanyés encara més en riquesa i profunditat. Green River constitueix la primera obra mestra de la Creedence. De fet, molts dels temes que hi han van sortir en diferents àlbums recopilatoris posteriors, perquè realment eren autèntiques obres mestres. Aquest va ser el primer àlbum, a part d'aquesta cançó Proud Mary, del disc anterior, que tot el disc va sonar a totes les ràdios i a totes les emissores, de, sobretot dels Estats Units d'aquella època. També és veritat que aquest disc, el Green River, els va catapultar al punt més alt de la vista comercial. Escoltarem ara, però, el tema que dona títol a aquest disc, concretament Green River, el mateix nom que té el disc, Green River, Riu Verd. Escoltem-lo. L'èxit d'aquest tercer disc també va ajudar al fet que la repercussió internacional del grup es consolidés a passos de gegant. Per llavors estava clar que John Fogerty era el cervell i el líder absolut de la banda, exceptuant una versió. Tots els temes estaven escrits i produïts per ell i protagonitzats per la seva veu i la seva guitarra. Això, que en un futur causaria frecs en el si del grup, era també la clau del seu èxit. La Creedence era gairebé com John Fogerty i amics, però no se li poden posar peròs a la seva dictadura. El talent del líder estava en plena ebullició. D'aquest disc escoltarem un altre tema, en aquest cas un altre tema que també ha sigut altament perdurable i que s'ha sentit al llarg de tots els anys que han vingut i les dècades que han vingut darrere. Escoltem concretament el tema Bad Moon Rising. We'll be right back.
Els dimecres ens deixem transportar per la història del rock.
I si Green River havia estat un gran disc, el quart àlbum, Willie and the Poor Boys, de 1969, era encara més brillant. La creativitat de Fogerty seguia en un estat volcànic i el so del grup increïblement va demostrar que encara tenia espai per a la millora. Les influències country es van fer més evidents, incloent la afortunada introducció d'arranjaments corals, a més d'algun que altre rampell més rocker que de costum. Les composicions de Fogerty eren més inspirades que mai i també cada vegada més enganxoses. No solament hi havia la intensitat de sempre, sinó que les melodies reconeixibles a l'estil de Proud Mary començaven a ser més abundants. La crítica va rebre aquest disc amb un entusiasme comprensible i l'èxit internacional de la banda es va redoblar. En un frenètic període de 2 anys, Creedence Clearwater Revival havien publicat 4 àlbums i s'havien establert al cim del negoci. Sonaven reconeixibles, eren una marca única que oferia un producte únic i estaven publicant discos que deixaven completament entusiasmats els oients. Estaven en el seu millor moment.
Back home, it was down in Louisiana.
Els dimecres ens deixem transportar per la història del rock. O no és un altre programa de música. Tu diràs.
I amb aquesta cançó del seu quart disc, Feeling Blue, tanquem per avui el llibre de la història dels Creedence. En el proper programa descobrirem la resta del seu treball i de la seva vida musical, amb els seus entrebancs i els seus èxits. I tindrem el plaer d'escoltar algunes cançons més d'aquesta gran banda de la història del rock. Cançons que, com avui heu pogut comprovar, inclús que potser alguns de vosaltres no sabíeu ben bé de qui eren, són cançons que han perdurat al llarg del temps i que avui encara estan en plena actualitat. Però tot això serà la setmana que ve a dins d'un altre programa de música. Fins llavors us desitjo una bona setmana, tot esperant que hagueu gaudit d'aquest nou episodi de la història de la música popular dels nostres temps. Us ha parlat Ramonet Amigó des de l'Espluga FM Ràdio. Salut i rock and roll. Fins dimecres vinent.